A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Un quart d'onze del matí, segona hora d'aquest matí amb nosaltres d'avui dijous, 25 de novembre del 2010. Els americans avui mengen... Josep Maria Matas, bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora.
Recordes que es menja el dia d'Acció de Gràcies?
El gall lindi. El gall lindi, el gall de l'Acció de Gràcies. I 25 de novembre, fum, 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 dintre d'un mes, dintre d'un mes.
Antoni Rafecas, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicent.
Xavier Mestres, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Susana, bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
L'Antoni Rafecas el coneixen, en Josep Maria Matas també, però segurament per molts sitgetans. En Xavier Mestres els costarà una mica més de... Tot i que aquí me'l defineixem amb un acrònim, posa Xavier Mestres, IRC. Arribarem a això de l'IRC, perquè li preguntava a la Susana i a la Susana, no, en Xavier Mestres t'ho dirà. Doncs com que ens ho dirà, però abans...
No és cap títol nobiliari.
No és cap títol nobiliari, no estem ben segurs que no. Per aquells sitgetans que no coneguin Xavier Mestres, per on podem començar, Xavier?
Home, jo començaria per la proximitat. Jo vaig néixer a Cal Peixoró de Vilanova, en el mateix restaurant, quan les dones abans, evidentment, no anaven tant a la clínica a tenir la canalla, i a mi la meva mare es veu que estava fent un arròs o no sé què fer allà, em sembla que no em trobo gaire bé, i al cap d'un rato va sortir aquest tros de...
Arròs de Xavi.
Doncs d'aquí em poden vincular aquí, després a l'avi Pau de Cunit, i finalment a IRC, que és Investigació i Recerca Culinària, que és una nova empresa que hem muntat, vam començar a mitjans del 2007, amb el meu fill Àlex, i on fem, evidentment, desenvolupem plats per poder conservar d'alguna manera o altra.
D'acord, perquè...
A més, és president de la Fundació d'Institut Català de la Cuina.
Bufa!
Bufa!
Bufa, bufa! Antoni, déu-n'hi-do, eh?
Sí. Déu-n'hi-do. Té una bona trajectòria.
Doncs avui ens anirà molt bé.
I aquesta... un bon amic, també.
I un bon amic, també.
Sí. Amic dels amics.
Sí. Amic dels amics. Fora dels fogons, també, eh?
Sí.
Fora dels fogons. Ens vindrà molt bé tot plegat. El passat dimarts, l'Antoni Rafecas i la junta actual del Club de Tast cedia el testimoni a una junta nova. Amb una esperança que ja ens havia manifestat l'Antoni en el decurs del menjar de Tast, d'un cert revulsiu, noves maneres de fer, noves energies, nou de tot. En Xavier Mestres també ho deia, el fill... Noves maneres de pensar la cuina?
Noves maneres de pensar, evidentment, perquè la cuina evoluciona, la cuina és viva i evoluciona. Actualment, si ens fixem una miqueta, hi ha dues corrents. Una que vol mantenir i recuperar, i s'està fent amb molta gràcia, la cuina tradicional, però que pot conviure perfectament amb una cuina més moderna, més actual. I totes dues caminen a bon ritme i convé doncs, que continuï així. Ara, el fet de renovar juntes, jo hi crec, i vull dir, jo estic esperant que hi hagi relleu per l'Institut Català de la Cuina, també. No, és veritat, donar pas a una altra persona... més jove, més impuls, i arriba un moment que ens gastem.
Perquè anem a plantejar unes quantes paradoxes. Veiem per televisió molts cuiners joves i, en canvi, en el dia a dia contemplem com molts dels cuiners de generacions que porten molts anys diuen, escolta'm, no és tan fàcil que algú jove vulgui posar-se al davant d'una associació, d'una institució... costa sempre molt, i en canvi, per televisió veiem allò, cuiners joves, cuiners amb noves idees, amb nous plats, per què passa això?
Home, els cuiners joves han tingut uns grans mestres de tota la vida, i ells, els que han sabut aprofitar-ho, ho han aprofitat. Penso que ja hem dit més d'un cop que avui en dia els mestres, els xefs, tots els joves, es van dient els seus trucs uns amb els altres, i això els esperona a buscar més trucs i parlar-s'ho entre ells. Abans no. Abans, amb el Xavi ho hem dit més d'un cop, sempre els xefs eren un reina de taifes que només ho sabien ells i no volien explicar a ningú els seus secrets, perquè tenien por que els fotessin al carrer. Però avui en dia no, avui en dia una de les coses importants del jovent és que s'ho diuen tot. I això per l'hostaleria és un gran què, perquè cada cop es va avançant que no s'acabarà mai.
S'ho diuen tot, però costa assumir aquesta responsabilitat de dir em poso davant d'un col·lectiu... Què?
Sí, però els joves comencen ja més preparats que no vam començar nosaltres. Nosaltres, jo diria que comparant-ho amb els militars, pujàvem de xusqueros, no? De fregar plats primer, havies seguit tot una cuina i anaves creixent, anaves pujant. En canvi, ells van a escoles d'hostaleria amb gran preparacions, n'hi ha que surten fora, van a fer estajos en diferents establiments i ja tenen un bagatge molt jove, ja molt important, i les noves tecnologies pues, els fan treballar d'una manera molt, molt diferent i que poden ser capaços amb els estudis que es tenen i preparació de portar un col·lectiu.
La Junta del Club de Tast heu viscut amb satisfacció aquest relleu?
Sí, sí. L'hem viscut amb satisfacció perquè i tots plegats la buscàvem, no? Teníem ganes de... Ja feia temps que estava dient de que havia de plegar, no pel fet de que jo volgués plegar perquè no m'hi estés a gust, no pogués fer-ho o no siguis endavant, sinó perquè havia de venir gent nova amb ganes de fer un canvi, perquè les coses quan segueixen, com has dit tu abans, que amb el temps t'acostumes, t'habitues, hi ha una forma de treballar i necessites que vingui un altre i digui no, trenquem i canviem i fem això, fem l'altre. I a més, nosaltres encantats de seguir la gent jove i d'ajudar-los, no?
Quan en Xavier Mestres deia el manteniment de la cuina tradicional, la investigació en la nova cuina, tenen la sensació, els tres cuiners, que en algun moment una cuina exclòs l'altra?
No.
En algun moment, semblava que qui feia un tipus de cuina quedava relegat, per dir-ho així.
Jo em penso que sí. I però ens hauríem de remuntar uns quants anys enrere, eh? No gaires, potser 10 anys enrere.
Exactament.
Sí que va ser el moment que semblava que tot el que hi havia no valia per res i que era el moment en què cada cuiner, d'aquest jove sobretot, creia que el seu deure era inventar 3 o 4 plats nous cada dia. I a vegades barrejàvem paranostres i cigrons, perquè les coses poden fer pressa. Abans, jo conec bastant el xef del Gullo, Ferran Adrià, conec el seu equip, conec com treballa, i estan preparant la carta... Durant 6 mesos, tots els plats que sortiran a la carta de l'any següent van passant 6 mesos pel sedàs i van fent proves i van fent coses i finalment aquell plat que en surt ja no es basa en una recepta, que la recepta és la manera de treballar dels cuiners, perquè treballes amb productes molt diferents cada vegada. Si treballes amb caça, per exemple, una serà més jove, l'altra més tendra, per tant, una altra més vella, els peixos més grans, més petits, les verdures més dures o menys dures, i t'has d'anar adaptant una miqueta, eh? És una feina més, una miqueta més artesanal. Quan parlem de fórmules, ja podríem parlar de la feina dels pastissers, per exemple, no? I aleshores el que fan el Bulli és desenvolupar fórmules de cuina. I aleshores això s'ha de fer amb temps i amb molta calma i no equivocar-se. Què passava? Bé, doncs que ja està bé. Això va començar als anys 70 amb la Nouvelle Cuisine. Aquí no en vam saber gaire, la veritat, perquè, bueno, entre altres coses, no teníem ni la meitat dels productes. El foie gras s'entrava de contrabando de França, encara no estava en la Unió Europea, era així. Hi havia famílies que es dedicaven a fer això, fer el contrabando, i passaven doncs, el foie gras, passaven els magrets d'ànec, passaven coses d'aquestes, l'armanyac...
I de passa veien pel·lícules a Perpinyà.
També, no, aquests no, aquests que anaven per feina, aquests no s'entretenien. Però és curiós, però funcionava així. Però a partir d'aquí, la cuina va ser una miqueta revulsiu per la cuina. Va ser pels francesos, que ja els hi van anar bé, i després nosaltres ens hi vam apuntar una miqueta al carro. Després d'això, bé, no vam fer una Nouvelle Cuisine aquí massa boiante, però sí que vam aprendre moltes coses. Vam aprendre a porcionar millor els productes, a acompanyar els plats amb més verdures, que abans aquí no es feia gaire. Demà és un bistec, eren patates fregides, i basta. Fer salses més netes, més curtes, a fer menys greix, a buscar el punt de cocció dels aliments més adequat. O sigui, la cuina està evolucionant constantment, no? Llavors, bé, ja ha passat una miqueta la bafarada aquesta de tanta Nouvelle Cuisine, doncs, què vol el públic? el públic vol no perdre les arrels, no perdre aquells plats tradicionals i, evidentment, buscar noves experiències en aquesta cuina que ofereixen els joves, no?
Perquè, d'alguna manera, el cas de Ferran Adrià, sent un referent,
sí,
és un model a seguir o és un cas tan singular que qualsevol cuiner o qualsevol persona que es pugui dedicar a la cuina no s'hi ha d'enlluernar tampoc massa?
Jo diria que, tot i que no s'hi hagi d'enlluernar, se n'hauria d'assabentar i hauria de saber el que fa i hauria d'estar enterat i després... A veure...
Ho dic en el sentit, si des de fora i a peu de carrer un puc pensar, home, tancar un restaurant 6 mesos o un altre 6, tampoc és que el negoci en la majoria de casos funcioni així, tot i que hi hagi una persona que li hagi funcionat així o que en algun moment digui que tot i funcionar-li així ha tingut pèrdues però ha guanyat un prestigi, etc. El negoci, diguem-ne, no es planteja molt sovint en la majoria de casos com el planteja Ferran Adrià en el seu restaurant.
És evident
això,
sí,
eh?
Però a veure, jo crec que el Bulli és el buque insígnia, diguéssim, de tot l'estaf Adrià, perquè Adrià és una empresa, vull dir, en publicacions, en conferències, en una sèrie de coses, i el que l'ha donat a conèixer del món, el que li ha fet aconseguir les 3 estrelles Michelin i el prestigi, doncs ha sigut a través del Bulli, i això s'ha de conservar. Ara, jo crec que un cuiner avui dia el que hauria de fer és el dematí anar a la plaça, si ho pogués fer, mirar quins productes hi han, i aleshores confeccionar una miqueta el menú depenent dels productes de temporada que hi hagin. I evidentment, si són productes de proximitat, molt millor. A part de que avui dia està molt de moda políticament parlant de fer una economia més sostenible i una cuina més sostenible, que està molt bé i que s'ha d'admirar, doncs jo crec que a part d'això és que el producte de proximitat tindrà un grau de frescor que no tindran els altres que venen de fora. I si mengem, sobretot les verdures, una verdura acabada de collir, sempre serà molt millor que no pas si esperem 2 o 3 dies. És a dir, en 2 dies, una verdura acabada de collir perd tantes vitamines i tantes propietats dietètiques com si la sotmetéssim a una cocció més prolongada del compte.
El client estarà disposat a pagar per això, per aquest valor afegit?
No té per què ser més car, en principi, eh? Perquè és el producte que el pagès hauria de costar a taula. El que sí potser s'hauria de mirar és de quina manera aquests productes poden arribar a fer una bona distribució sense que ho encareixi més. Aquest potser és el problema.
Aquesta és la qüestió de sempre, no? Dels pagesos i on anar a buscar les coses i on anar a buscar el bon producte.
Tindre la proximitat de mercat. I això també, perquè clar, estàs en una zona que no hi ha segons quins mercats i això, com hi arribes, no? Aquí encara tens mercat on hi hagin pagesos, aquí a Vilanova. Vull dir, bueno, vale, pots arribar-t'hi, és aquí mateix, és proper, hi vaig també, no?, i els divendres, però de totes maneres hi han moltes més coses en una cuina que no són solament aquestes, i has de buscar a la proximitat, a les rodalies, no?, i trobes producte, i val la pena aprofitar-ho i fer-ho. Jo crec que és el camí que s'ha de seguir ara, com deia el Xavi, és la proximitat i el producte fresc, el més proper possible. A més, entrem en el tema de, llavors, de si és més ecològic o menys. És més ecològic com més a prop és, pel fet de que no hi ha el transport, no hi ha intermediaris, i si surt més car o menys, en principi tampoc. També el que ha dit ell, és que el producte el compres directament al productor, no hi ha l'intermediari enmig, no? I és, jo crec que és una de les sortides que tenim avui dia amb el tema aquest.
Us pregunto a partir d'això, ara un pagès es guanyaria la vida?
Bueno, és el que nosaltres hem d'intentar que resulti, no? Que si nosaltres veiem que
veritablement, ara qui tingués un
terreny, el producte és important i que sigui producte de proximitat, és el que anem a mirar, el que anem a buscar, el que volem és que hi hagi pagesos que es guanyin la vida, que nosaltres ens pugui subministrar. És el peix
que es mossega la cua.
Sí, sí.
En uns moments, en Josep Marimata, i després us pregunto, com que és el programa de l'ADEC, ara, qualsevol persona que es vulgui plantejar l'obertura d'un restaurant, què hauria de tenir en compte? Josep Maria, tu volies apuntar per unes quantes coses a partir del que s'ha dit,
eh? Tot el que s'ha xerrat.
Vinga.
Aquí, que us he deixat xerrar, m'he portat,
sí, no,
bé,
veritat,
no us he dit res de res.
És una canxa, avui.
Començo pel final, que és el que estàvem per anar, dels productes de proximitat. Avui en dia, la nova tendència que hi ha a França, la majoria, perquè el terreny és més barat que aquí, és que cada cuiner té el seu hortet. I llavors ja s'està muntant el seu hortet. Això va començar fa molts anys amb Michel Bras, amb les seues herbes.
És a dir, com, seues... com té Santi Santa Maria, o com té...
Sí, 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 però sí. Més proximitat de que al, del al costat de, a la cuina, doncs això és el que està fent aquí, els preus dels terrenys ens farien impossible de poder tenir aquestes coses, perquè, va, impensable, encara que la Carme Ruscaria té dos o tres pagesos que diu que li preparen totes les coses per ella, que hi ha molta part de veritat, això, tot el que poden, perquè no sempre...
Però és a dir, nosaltres no ens podem plantejar ara per ara un ideal...
Aquí no, però aquí... plantegis a la platja a l'hivern que no hi ha ningú, llastimosament...
Aquí no, podria, no es pot plantejar aquest ideal, no. D'acord.
I en acabat teníem un altre tema que ha tocat el Xavi quan tu li has preguntat si la cuina d'abans, la d'ara i tot això. Amb la Nouvelle Cuisine va haver una revolució mundial, en tot el que és tema de cuines, però també va haver-hi un assassinat al personal de sala. Els cambrers, els metres, tot això, van quedar en un planell que es morien. O sigui, no servien per res, perquè el xef era l'artista, era el creador, era el que muntava el plat, el que et donava el plat fet, i els cambrers només feien de transportadors. Llavors ja ni flamejat, ni servei de pinçat, ni servei de res, de res, de res. Molta culpa de l'assassinat del servei de sala va venir arrel de la Nouvelle Cuisine. I en acabat allò que...
S'ha recuperat el servei de sala de l'assassinat?
No. No.
Costa molt. Costa molt. De gran nivell, sí? I amb un preu, perquè evidentment tot encareix el producte final.
D'acord.
No recuperarà ja, perquè s'ha perdut un lligam.
Però l'atenció de la sala, si hi ha una simpatia, una bona atenció, i saben explicar, perquè esclar, aquí també necessites que el cambrer pot ser el transportista, com dius, no? Però el que falta és que quan arribi aquest plat a taula, que de vegades no sabem el que hi ha a simple vista, ens expliqui i ens doni raó del per què o d'aquell plat. Com més atent pugui ser i més bé es pugui explicar, més bon cambrer.
O sigui, el que ha canviat és el rol.
Sí. Jo crec que és molt important amb la cuina que també hi hagi el cambrer que estigui
preparat. Sí, però jo preferia el cuiner, que és el curador del plat, i el cuiner sempre s'ha sabut que el tall ha d'anar a la dreta a baix, que les coses de volum ha d'anar al plat a dalt, que les coses de menys volum ha d'anar a baix a l'esquerra, i aquests nous cuiners que dèiem, que d'Adrià només n'hi ha un, els altres tenien adriatitis aguda, perquè és el que va passar durant moltíssima època, doncs això
no ho saben.
Que
sí que més d'un
no
es van lluernar. Doncs.
Fas un plat molt maco, molt bonic, un quadre, però quan per on començo, l'enya, si vaig així amb tacos, si vaig allà se m'empa la patata, o sigui, hi ha sempre una tradició hostalera que això els cuiners nous, la majoria no ho saben, i això n'haurien d'aprendre.
No, però crec que jo, abundant en el que deia l'Antoni, jo crec que és important que el cambrer, el que no es pot pretendre o no es pot permetre avui dia és que preguntis a una persona que tingui la sala: escolti, amb aquest plat que hi ha, un moment que la vull preguntar, que a cada pastoret no anem bé, de veritat, però això potser no és culpa del cambrer sol, potser és culpa una miqueta de tots, perquè potser el director d'aquell restaurant hauria d'agafar el personal i escolteu avui, o el cuiner, o el xef, si no hi ha metro, doncs el xef, va, brigada de menjador, veniu cap aquí, avui tenim a la carta aquest plat, aquest està fet així, donar, perquè queda molt malament que vagis a, que preguntis una cosa i un moment que vaig a preguntar.
Hi ha més ganes de ser cuiner que de ser vocació d'estar a la sala.
El cuiner surt a la foto.
Estan de fama.
I suposo, ara surt a la foto, però com pots recordar en Josep Maria, l'Antoni, i suposo que en Xavier els cuiners estaven enterrats.
Estaven postergats. Hòstia. O sigui, és més, fixa't si era greu que un arquitecte feia un hotel. Salons magnífics, unes habitacions de fàbula, una recepció, un bar, uns salons, menjadors, i quan ja marxava per la porta, que ja havia cobrat el director o l'amo de l'hotel, i deia: escolta, i la cuina? Ostres, és veritat, la cuina. A veure, on te la posem?
Els autònoms.
Buscava... El sol, jo havia treballat en cuines d'autònoms.
Jo també.
I era una cosa terrible, allò sí que era inhumà, entre altres coses, perquè, esclar, es treballava amb carbó, cuines de carbó, o de fuel, o del que sigui, generava una calor terrible, ventilació, un desastre. Poca llum. Era bé. I a més això entorpia també el servei, perquè si havien de pujar escales, havia de refiar d'un muntacàrregues, com muntacàrregues, mira, posem muntacàrregues, un bé negre, però hi ha d'haver una persona que el sàpiga fer en aquell motocarro, és a dir, que sàpiga posar el que toca cada vegada, ja dic, era terrible.
O sigui que el cuiner com si fos un carboner, que sortia
de la... No, és que a més hi havia la pala de carbó.
Jo no sé si estareu d'acord, però em penso que el que va trencar molt lluny aquí va ser el Paul Bocuse, que va deixar els fogons, es va treure si tenia alguna taqueta allà de la cuina, de la jaqueta de cuiner, i va sortir al menjador a enfrontar-se amb els clients. No a enfrontar-se, no. A rebre'ls, a donar totes aquestes explicacions i fer això. A partir d'aquest moment, la cuina va donar un canvi arreu del món.
El cuiner hi ha sortit guanyant i el personal de sala, com deia en Josep Maria, ha de trobar el seu camí encara? O...
Sí. Sí. Si no és en llocs de gran luxe que es pugui pagar el servei d'un cambrer que no es pot pagar, perquè els bons camarers que estan mitja hora preparant un plat davant del client, això, el plat aquell no el pots cobrar, no té preu. O sigui, s'ha transformat tot això, no? Però tens molta raó. Les últimes coses que es feien en un hotel era la cuina i els quartos de banys a sota l'escala.
Sí, sí, sí.
Que són els que s'havien oblidat l'arquitecte de preparar-ho.
Abans d'aquesta prèvia em preguntàvem, estant en el programa de l'Associació d'Empresaris del Garraf, l'Alt i el Baix Penedès, qui ara volgués posar un restaurant, què hauria de pensar? Què hauria de tenir en compte?
Primer de tot, tindre aparcament. Si munta un restaurant a un lloc on no té un aparcament proper, avui dia és molt complicat. Prova per la que nosaltres estem, l'experiència que estem vivint ara.
D'acord, ara hi tornarem amb això, Xavier.
Primer de tot hauria de passar el que a França en diuen un CAP, vol dir una qualificació d'aptituds professionals. I aquí, avui dia, per muntar una farmàcia, evidentment, necessites un títol de farmacèutic. Per muntar un restaurant, qualsevol és bo. I no podem anar així encara, perquè jo penso que és una cosa tan sèria que es mereix un tractament diferent.
O sigui, aquest certificat d'aptitud professional, sí. Què valora, per dir-ho així d'una forma...
Valora tota una sèrie de coneixements, evidentment, tant de cuina com de menjador, com de servei, com d'una sèrie de coses. S'ha de passar, és un títol que necessites, igual com el permís de conduir. És una cosa així, perquè si no, quan el sol surt per tothom. Però, ostres, per què fan les oposicions, doncs, a notaries i totes aquestes? No caldria, perquè jo també em podria posar de notari. No anem bé. Jo crec que la restauració necessitaria passar per aquí una miqueta.
Això ho trobo bé. Molt bé.
Josep Maria?
Sí, jo estic molt d'acord amb ell. De fet, si forma part d'alguns tribunals d'avaluació de persones professionals d'hostaleria aquí, que els donen un diploma, un títol de la Comunitat Europea, quan a la Comunitat Europea ja és obligatori tenir-ho, i aquí estem intentant que el personal d'hostaleria i els que vulguin ser més, doncs puguin arribar a través d'aquests tribunals o per estudis, qualsevol cosa, no? Tenim acabat el que dèiem del restaurant que tu preguntaves.
Sí, abans, és a dir, qui vulgui posar un restaurant?
Abans d'una quadra es feia un restaurant, però també hi havia molts restaurants que eren una quadra. Avui en dia s'ha de trepitjar de peus en terra.
Sí.
S'ha de trepitjar de peus en terra. Has de saber de tot, números i números. No sols amb en saber de cuina, eh?
No.
Hi ha molts cuiners que s'han posat a fer restaurants i s'han arruïnat. S'han arruïnat, no l'han endivinat sempre, perquè fa falta l'acompanyament, fa falta un ensenyament. El mateix que tu dius ara del carnet aquest, això també faria falta als polítics, amb un altre, extrapolant una mica, no?
Sí, evidentment.
Quan surts a electes, llavors hauries de fer un curs per saber on t'has de posar i com funciona l'Ajuntament.
Mira, està bé aquesta cooperació, perquè jo crec que un polític, un alcalde, per exemple, d'una població, és l'administrador, en general, de l'empresa més gran que hi ha en aquest poble. Gairebé a tot arreu passa. A veure, si tu vols anar de director general amb un o d'administrador o del que sigui amb una gran empresa d'aquestes, et demanaran un màster en no sé què, un màster en no sé quantos, un certificat d'estudis que has de presentar, tota una sèrie de coses. Per ser alcalde no cal. No cal, bueno, amb el certificat escolar.
O regidor,
és igual. No, ho dic per ser polític, doncs.
Sí.
Perquè d'alguna manera estem, o sigui, posem l'administració de la població en mans d'aquestes persones. Estaran capacitades o no? Els temps ho van demostrant. La pena és que quan passa, ja ha passat, vull dir, quan es donen compte, potser hem fet tard, no? A veure, i no vull ser caustic
ni crític amb podeu això. Ser en qualsevol cas.
En un restaurant
pensava... Jo suposo que més d'un polític us heu trobat a Can Peixerot, com en Josep Maria se'ls ha trobat al pícnic, i l'Antoni se'ls ha trobat a la
Nats. I que hi ha de tot, com en botiga.
Com la Comunitat Europea s'està trobant en Grècia, Irlanda, i tot seguit Portugal i Espanya. perquè amb els números no han funcionat.
D'acord. O sigui, que per posar un restaurant no n'hi ha prou amb l'intenció,
no,
ni prou amb el coneixement de cuina,
no,
i en canvi en veiem cada dos per tres a tot arreu.
Però és que és lògic, és lícit, i mentre no estigui regulat d'una altra manera, ja he dit abans que quan el sol surt, surt per tothom. Què passa? Que a més d'això també haurien de tenir nocions d'higiene sanitària, perquè no oblidem que allà donem de menjar i podem, i si no ho fem bé podem perjudicar, podem fer mal a moltes persones que vinguin allà aquell dia, no? Bé, això avui dia ja s'està, ja hi ha una inspecció, que generalment abans ho duien molts farmacèutics, ara veterinaris, i van de tant en tant en aquestes cases i fan inspeccions i fan coses d'aquestes, no? És evident que s'ha de treballar al nivell d'higiene, el superior, el millor que hi hagi, no? I aquí solia ser molt exigent, el mateix empresari, el mateix cuiner, el mateix qui sigui, per ell mateix i pels altres que treballen amb ell. A veure, avui a la cuina, per exemple, no es poden tenir draps. Tot ha de ser paper d'un sol ús i llençar. I és lògic que sigui així, perquè amb un drap aixugaràs un tros que està brut i llavors aquell drap et farà servir per aixugar una safata que després hi posaràs el menjar allà dintre. Has contaminat aquella safata sense voler. Nosaltres mateixos, l'empresa que tenim...
A vegades penseu si és excessiu o no?
Sí, a vegades sí. No és que sigui excessiu, a vegades és que l'aplicació del reglament es fa d'una manera molt personal per cada persona, per cada inspector que vingui. I aquí jo crec que és on està...
O sigui que hi ha inspectors més condescendents que d'altres?
No més condescendents, no? Sinó que jo crec que tot s'hauria de basar en una lògica, no? Llavors hi ha un reglament que està escrit en un llibre i l'inspector que ve amb el llibre a la mà i diu, el paràgraf no sé què, diu que tal, que aquesta porta ha de tenir aquesta mida. Home, escolta, aviam, si aquí aquesta mida no m'hi cap i el meu restaurant funciona i no he tingut mai problemes, per què no pot ser una miqueta més estreta aquesta porta?
D'acord.
I passarem i no, has de tirar la paret a terra i fotre...
Home, o sigui, una mica de sentit comú i de flexibilitat, diríeu?
Això és el que jo diria.
L'Antoni parlava de la situació i de l'aparcament.
Sí.
I de l'aparcament.
Sí, sí.
És tan important...
Home, jo totes aquestes consideracions que ha dit tant el Xavi com el Josep Maria són imprescindibles. Jo en principi ho donava per fent, no?
Em pensava que anaves a dir això, ho dono per suposat, que qui vulgui posar un restaurant ja té al cap tot això.
Sí, no ho té, no ho té.
No ho té,
però ho hauria de tindre.
Ho hauria de tenir.
Clar, això per supuesto, no? És que és arriscat. Aquí a Sitges principalment veiem que els caps de setmana pues, hi ha moviment, ve gent i estem al costat de Barcelona i es treballa, no? Ostres, aquí posar un restaurant, pam, ja està. I el tenen col·locat dilluns, dimarts, dimecres, un desastre. Què passa? Que aquella casa en mica es va deteriorant, no? I llavors venen els problemes, o siguin de sanitaris, o el que sigui, d'abandono, o de fer unes cartes que si estaven en una carta estan fent ara un menú i arriben a fer un restaurant que podria tindre una carta amb uns preus, perquè els preus van sempre amb un producte que fos de qualitat, arriben a fer uns menús de 9 euros, no? I es va deteriorant. Però sí que és important, és l'ubicació on col·loques aquest establiment. Però, esclar, el que vols és que treballi aquest esforç. Bueno, això és com muntar aquestes grans empreses, quan van a un puesto, pues fan un estudi de mercat, no? Doncs el que has de mirar de fer tu una mica de l'estudi de mercat.
Jo té raó, sí.
Perquè sapiguer on vas a parar. No pots obrir i posar-te abans al puesto. L'estudi de mercat també és quina cuina posaràs, quin tipus d'establiment posaràs per lo que tu, a on vas, el
puesto que col·loques. Quina competència tindràs,
etc. Aquí està, aquí tens al voltant, si és una masia i està sol, pues, de quina manera ho pots fer, o si estàs dintre d'una ciutat o dintre d'una població petita o gran, pues, clar, tot varia, no?
Fins i tot va fins al punt de a quina cera d'aquell carrer ho poses. Jo, els francesos tenen una altra màxima, i amb tot el que fa gastronomia, i en aquest cas una altra vegada més, que ells donen tres prioritats. El més important... ser la plaça, que diuen, és el lloc. El segon amb importància és el lloc. I el tercer amb importància és el lloc on posar l'establiment. Jo recordo, jo tinc un amic que té moltes botigues de franquícies, abans ara són gairebé totes pròpies, que no es dedica a la restauració. I un dia em va convidar, diu, mira, anem a Santiago de Compostela, diu que allà hi ha un franquiciat que vol obrir una altra botiga. I com que era l'hivern, no tenia gaire feina, diu, doncs anem-hi. Vam aprofitar per baixar una mariscada que ens la van córrer allà, que estava de conya, això a part, però bueno, ens vam posar en una cantonada d'un carrer i vam estar una estona allà abans encara es podia fumar, la gent no mirava tan malament, vam fumar un cigarret allà i veiem la gent circular. I em diu, bueno, diu, el carrer és aquest, diu, tu quina banda el posaries? Diu, coi, que és igual, no? Una banda que l'altra, una cera que l'altra. Diu, no, diu, fixa-t'hi una miqueta més. Llavors m'hi vaig fixar. I cada moment diu, què veus? Diu, mira, en un lloc veig que la gent va molt de pressa i a l'altre va més a poc i tots porten bosses a la mà a l'altra cera. Diu, aquesta és on s'ha de posar, aquí és on s'ha de posar el negoci. I l'altre no. A l'altra cera del carrer no val res. I en canvi, la bona és aquesta. O sigui, és molt important el que diu el Rafael.
Que val la pena...
un estudi de mercat
i que una part de l'inversió o una de les parts més importants de la inversió se centri en trobar un bon lloc,
evidentment.
Sí.
Jo anava a dir, segueixo dient la meva, que sabeu que dono classes aquí a l'institut i llavors els alumnes que de segon que ja acaben el de superior, hi ha una assignatura que se'n diu síntesi, que ells han de presentar un projecte d'obrir un local d'hostaleria.
D'acord. Allò que en diuen el crèdit de síntesi,
sí,
és això?
Sí, això mateix. Doncs llavors jo els agafo al començament i els dic, per obrir un establiment heu de fer tot això, un llistat, perquè és cert que s'ha de fer un llistat que no te l'acabes mai, se'ls hi treu les ganes. Dic, home, vosaltres ja sou potents per poder fer un restaurant, perquè vosaltres estudieu per poder fer un restaurant bé. Ara, has de seguir un relicari que no te l'acabes mai. I tot i això, sempre estàs amb l'espasa de Damocles al damunt,
sí.
Que et vingui un inspector i digui, escolti, aquí li falta un centímetre amb aquesta porta, la de fotre a terra. Llavors ja se t'acaben els ets, els uts, i l'educació se t'acaba.
Però totes maneres, de moment, el que tenen és que s'han de fer uns grans professionals per poder pensar
en
el restaurant.
Estudien, saben de què va, que nosaltres, molts de nosaltres, hem començat a fer un restaurant i no ho sabíem.
És el que he començat dient, no? Que jo vaig començar de xusquero.
Home, potser no sabíeu de què anava, però potser sabíeu el que volíeu, no?
Sí, això sí.
Sí? Això sí.
No, i a més, com a exemple, ja diria que és molt important el lloc, perquè nosaltres aquí al carrer Carreta, com a exemple, no és el mateix que està al passeig marítim.
No està clar.
Vull dir que hi ha una gran diferència.
Però us ho plantejo al revés. Si es menja bé, és igual on estiguis?
Sí, però costa molt més.
Costa molt més?
Bueno, jo no ho sé, perquè el Bulli, per arribar al Bulli, havies de fer allà un Santo Cristo i una via crucis per arribar-hi.
Sí.
Ara no, ara està arreglat. Però per arribar allà, Déu hi ajuda, caravanes, hores al dia abans.
Ho dic per aquell boc orella, de molts que diuen, he trobat un lloc que està allà, no sé què, però que es menja tal. He descobert, exactament, he descobert, sí senyor.
Té el seu encant, no? Està també en un puesto típic. Mira, vaig fer uns cursets amb el Parc Esclar també, després per anar-te fent, i he tingut d'anar, com que no portava una base molt sòlida, doncs he tingut d'anar fent cursets.
Actualitzant-te, renovant-te.
Això mateix.
Vaja.
I en Fredera, de l'Escola de Restauració de Barcelona, doncs, quan vam acabar d'un programa que vam seguir de cuina, doncs vam fer també una mica de parlar del funcionament dels establiments. Va dir, un establiment és un 100%. Si logres el 100%, doncs perfecte. Què vol dir lograr el 100%? Que pots tindre un 40% de cuina i un 60% d'entorn. O pots tindre si tens un 40% de cuina i un 20% d'entorn, no
malament
fas 100% ni malament. Vull dir, combina els números com vulguis, però que et surti aquest 100%.
És una bona màxima?
Sí. Està tot combinat. No és tan fàcil. No és tan fàcil, i aquí Sitges ho hem demostrat a través del grup de tast. Tota la vida hi ha hagut restaurants aquí. Però la gent s'anava a menjar a Vilanova.
A casa seva. Ai, carai.
I és cert. I aquí doncs, vam haver de dir, escolti, que nosaltres també sabem fer això. Però
deixem-se dir això.
Però escolta,
que
es podia aparcar a casa seva?
Sí,
ara?
I aquí també.
Ara amb més dificultat.
Amb més dificultat.
Perquè els ajuntaments necessiten molts diners i tot va amb aquell metrònom allò que has d'anar passant per...
No pot ser quan hi va les rambles.
Ara no. Però allà han fet un sistema que t'impedeixen entrar a la ciutat i si ets dintre, ja no et deixen sortir. O sigui, ho he fet per treure les ganes de que la gent circuli amb cotxe. A veure, tot s'ha de mesurar, eh? Jo recordo el començament, quan es va fer la Rambla de Vilanova peatonal, bueno, semblava que s'havia d'ensorrar el món. I la veritat és que tampoc ha passat tan gran cosa, eh? Bueno. Els mateixos establiments van anar canviant, perquè amb els anys van canviant. On hi havia un bar, doncs hi va haver un banc, després del banc aquell va buscar un altre edifici, allà hi ha una casa de modes, que és el que... Però, en canvi, entenc que la zona, el nucli de la ciutat, com més podia donar possible, però deixant maneres de poder arribar fins amb un cotxe i deixar-la en un parc.
Aquí no? Es van entrar, es van fer un tom i es tornen a fotre el carrer.
Malament, malament. Doncs.
No els deixen quedar, i és al revés.
Doncs és perillós perquè la gent s'avorreix. Bueno, tots sabeu que avui dia el cotxe és una necessitat imperiosa, vull dir, no pots passar. Gairebé sembla que ens aixequem d'aquí per anar al lavabo i hem d'agafar el cotxe, no? Perquè hi estem tan acostumats, tan bo que és teixar, que és caminar. Però també crec que les poblacions haurien de fer un esforç per posar uns pàrquings adequats i no tan caríssims com són ara.
I una persona se n'estarà d'anar a menjar a un bon restaurant perquè li costa trobar aparcament?
Doncs és possible.
Sí, és possible. És possible.
Se li gira el cervell en uns segons.
Escolta, sí? Es passen deixar el cotxe tots, allà al Quinto Pino, que diuen, has d'anar... Per anar a menjar aquí, home...
Sortim aquest cap de setmana. On anem? Mira, anem a dinar. On anem? Hòstia, mira, anem a Sitges. Que volem anar, pues, aquí, després a la Nansa, com sempre, no? Joder, ens estan amb obres que allà no deixen aparcar, que és un problema que no hi ha puesto. Mira, saps què? Anem a Vilanova i anem a...
Que a Vilanova hi pots entrar, no hi pots sortir, però bé, és igual.
Bueno, és igual.
Ja
o anem pues, a l'altre que té un aparcament, que ja està, o ens anem pues, a, no sé, a Can Lloses, o anem a una altra banda.
Sí.
Que ens deixen viure tranquils.
Si no, és que si no perdrem el temps, donarem voltes. Clar. I
és que a tothom ens passa. Tu no creus que en un moment que el cotxe, a vegades veus un urbano i dius, escolta, quedis el cotxe, va, que ja has d'anar aquí, quedis-se'l i si vol gent, si el
vaig... Vigili mal que vaig a dinar,
sí, no?
I després ja el vinc a
buscar. Però, diguem, sí,
que... aquesta és una altra, eh? Després la persecució que tenen els cotxes, també, ho explico perquè
ho hem viscut
i ho vivim, no?
Estranyament no va sortir aquesta qüestió al sopar de l'agremiat. Aquesta queixa gairebé... No diríem, no sé si vam, si unànim o no.
Sí.
Es respirava, perquè, per no
respirava,
dir.
Respirava.
Perquè, perquè vam fer un manifest, tot el casc antic, 100 i pico d'empreses, vull dir, per parlar, per mirar, de trobar solucions aquí baix, no momentània solament, sinó...
Definitives,
a llarg plaç. Vull dir, un cop acaben aquestes obres, què ens quedarà? Què hi haurà? Què podrem tindre? Home, és que si hem de pensar que Sitges és una població turística. La principal indústria és el turisme. Doncs de quina manera l'hem de procurar de que no tingui problemes i la gent... Tornem el que ja li vaig dir una vegada amb el senyor alcalde al començament de tota aquesta història. Vaig dir, mira, nosaltres aquí ens ha costat molts anys i molts esforços. I ara tu, en 2 anys, us ho carregareu vosaltres, això. Vull dir que... Ojo, eh?
Què va contestar?
No va dir res.
Ai.
Tu ja vas més enllà, ja.
No hem vist la cara.
Quants empresaris tenim a l'Ajuntament? Què han de saber d'empresa? Estudis o realitats? Són dues coses. Quants ajuntaments hi ha empresaris avui en dia? Ja no dic el d'aquí, en general...
Però és que és una figura que és difícil de conjugar.
No s'ha parlat del poble.
Josep Maria, els ajuntaments tal com eren abans, que hi havia un alcalde i els concejals, que en deia llavors, bé, es trobaven un cop cada setmana i no passava res, cadascú tenia la seva àrea i es funcionava, més o menys, però es funcionava. No tenien ni sous, i l'alcalde encara l'incitaven a fer obres i millores pel poble perquè tenia un percentatge de les obres que feia. Un 2%, em penso que era, no sé què. I perquè si no, doncs, escolta, no vull mal de caps. Si hem de fer una obra allà, haurem de tallar aquell carrer, se m'empipar aquest, l'altre... Escolta, deixem. I en canvi, una manera d'incitar-los és aquesta, no? Però un empresari, avui dia, necessita totes les hores per la seva feina. Per això és molt difícil que veiem empresaris ni aquí, ni a l'administració central, ni a la Generalitat. Avui, no sé per què...
Ara m'ha vingut al cap, que suposo que molts poden coincidir, eh? Albert Om...
Sí.
Que va ser convidat de Montse Ruscalleda,
sí,
de Carme Ruscalleda. I la Carme Ruscalleda, bé, l'Albert Om li deia obertament, perquè tenia la seva neta al costat, i deien, no sé ni que tinc una neta, sinó és perquè la veig. I llavors es preguntava si veritablement ella se sentia esclava de la feina, sí. I ella reconeixia que sí, que si no fos pel seu marit, molt probablement tindria una malaltia que és la de sentir-se tan enormement vinculada a la seva feina.
Jo crec que tots tres l'entenem perfectament.
Per això em refereixo, si encara que hagin passat els anys, la persona que es vulgui dedicar a muntar...
Si no és una total dedicació, és impossible.
Sí, és impossible.
Una total dedicació.
Total dedicació, és veritat. Vull dir, el dia...
Si no, no val la pena que s'hi posi?
No es pot.
Si no, no es pot?
Pot ser un bon restaurador, ser un bon cuiner, bon cuiner,
ho dic perquè tots tres heu viscut també l'època en què muntar un restaurant, moltes persones muntaven un restaurant pensant que era una inversió que generaria, diguem-ne, un rendiment, i molts restaurants van néixer precisament per allò, mira, em donarà diners si faig això, i molts han plegat perquè precisament, diguem-ne, l'objectiu final no era
relacionar precisament. Teníem un rellotge que era de 28 hores, no de 24 hores al dia.
Bueno, això és un altre sí. temps.
No, però,
és un altre temps.
El comentari aquest que has fet,
sí.
Precisament la meva dona l'estàvem veient aquest programa, i gairebé es va emocionar quan va passar això que passava, i tant, que en té de raó aquesta dona,
i el fill,
perquè amb ella també l'havia passat.
I Xavier, el fill què diu?
El fill, quan varen vendre el restaurant l'avi Pau de Cunit, ho van vendre perquè evidentment vam tenir diverses reunions de família, hi havia ofertes a veure qui volia seguir, i quan vam veure la vida que portàvem nosaltres, ningú es va decidir a continuar-ho.
Lògic?
Jo crec que sí, a veure, no sé, nosaltres estàvem, a veure, també els hem d'extrapolar en una època de postguerra, perquè per l'edat que veig tots som de postguerra, no? I evidentment allà era una època de sacrifici, una època, i que t'inculcaven aquest esperit i aquesta cosa, i ho trobaves normal. Després, gràcies a Déu, hi ha hagut una bonança econòmica, i la joventut d'ara, evidentment, no té al cap tant de sacrifici, tanta història. Ara estem cultivant la cultura de l'oci. I un negoci, si ens fixem bé, és la negació de l'oci. Per tant, no anem bé. El que vulgui posar un negoci ha de saber que doncs, no tindrà accés a tantes hores de llibertat, a tantes hores per jugar amb la maquineta aquella... O no
que per fer una truita s'han de trencar els ous, vaja.
Evidentment.
I això és el més complicat d'entendre, hores d'ara?
Amb restauració, sí, perquè és de les empreses de servei, potser és de... I hostaleria,
sí,
encara més.
Sí, la més sacrificada, la més obligada.
És la de més servei. En contrapartida, també, hi ha els grans hotels, els grans restaurants, o sigui, que viuen allà, inclús es donen torns de treball, és diferent, no? Però els restaurants del nivell, com els que puguin a Sitges, Vilanova i tots aquests restaurants familiars. És un esforç. Bueno, jo de petit no havia fet mai vacances al mes d'agost. Feia vacances a l'escola, però després allà, vinga, me'n recordo, darrere de la cuina hi havia un carrer i allà hi havia fogons d'aquests de carbó d'alzina i allò cremava les cremes dels postres per fer alguna cosa. Anava així una miqueta, no? Perquè s'havia d'ajudar a casa. I mira,
Carai, cremar la crema amb carbó d'alzina, eh?
Carbó d'alzina, amb unes planxes allà, perquè bueno, allà també aquests elèctrics o valien més diners o no n'hi havia tants.
Anaves a dir, Antoni.
Jo subscric el que diu el Xavi, no? Però, és igual, ara... Ho deixo.
Jo, de tota manera, estic més d'acord amb el que pensa la joventut avui dia.
Jo estic d'acord.
No del tot, no al 100%, però crec que, a veure, s'ha de treballar per viure, però no pas viure per treballar.
Sí.
Ara vingut, eh? Vinga.
Van obrir uns cursets de cuina a la paperera, i el meu fill va anar-hi i al començament pues, preparen uns camarers, cuiners i això, i els expliquen, poso que eren 100 per fer números rodons,
sí.
I els expliquen que a la cuina pues, o als restaurants s'ha de treballar els caps de setmana. La meitat van plegar.
Sí. És veritat.
10 i 57 minuts, la Susana ha demanat al principi, tinc un minut més. Sí, Susana.
Gràcies.
De res.
Volíem donar una notícia d'empresa. Es tracta de l'empresa Colors La Plana, empresa associada a la DEC, que aquest dissabte, dia 27, ofereix un sopar degustació amb maridatges de vins del Garraf. La finca Colors La Plana serà el marc on s'uniran en un mateix àpat els millors productes vitivinícoles de la comarca i una gastronomia exquisida. Tot això, l'acte l'amenitzarà l'actuació del senyor Jordi Lepé, i si alguna persona doncs, no ho ha fet encara i està interessat en realitzar la seva reserva, es pot fer a través del correu electrònic info@closlaplana.net.
Ens hem deixat quelcom molt important, però un altre dia ja ho considerarem, que és la cuina. in estricto sens, això de la recerca de cuina, què volen fer ara els cuiners, i el punt de partida d'aquesta conversa, que era el manteniment de la cuina tradicional i la posada en marxa, doncs això, d'aquella necessitat de fer noves coses. Però de moment ho hem de deixar aquí, són les 11. Xavier Mestres, gràcies.
Gràcies per convidar-nos i espero que un altre dia en parlarem.
Home, i jo espero que sí, que ja no caldrà. Ens farem l'efecte que ja està el restaurant en marxa i aleshores a veure què s'ha de fer. Antoni, gràcies com sempre.
Gràcies a vos.
Josep Maria, gràcies. Susana, gràcies. En 15 dies tornarà el temps de la DEC. En 5 minuts tornem a ser aquí. El regidor Armand Paco parlava en roda de premsa ahir d'una possible solució per Kansas Pícnic i Club de Mar. El ple del dimarts que ve en parlarà, i en Josep Maria Matas ja té les orelles així pensant, mare de Déu.
Dumbo.
Les 11, notícies en connexió com ràdio.
Cel, cada dia al matí amb nosaltres.